Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Què tal, com esteu? Arrenquem un nou Revolució 4.0. Com diu l'emprenedor americà Timothy Ferris, no sobrevaloris la competència i et subestimis a tu. Ets millor del que creus. Amb aquesta idea que ens proposa tenir confiança en nosaltres mateixos, comencem i ho fem amb quatre motius per quedar-vos. Número 1, parlarem amb la periodista Agnès Marquès, que torna a TV3 per presentar el programa Planta Baixa. Entre moltes qüestions, volem saber si es considera una periodista molt o poc digital. Motiu número 2, amb Andreu Francisco parlarem d'una manera de lluitar contra la pobresa energètica amb l'ajuda de la robòtica. Motiu número 3. Voleu saber per què els datàfons que es fan servir a les botigues per als pagaments amb targeta tenen els dies comptats? No us perdeu la secció d'Irrupció 4.0 d'Àlex Saiz. I motiu número 4. Arriba al Saló Nàutic de Barcelona, un dels grans esdeveniments de l'any que es fan a Fira de Barcelona, i arriba més digital que mai. També en coneixerem tots els detalls. Per tant, oients, com sempre podeu fer els vostres comentaris a les xarxes socials. Estem a Twitter, Instagram, Facebook. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Aquesta cançó no havia sonat mai al Revolució, i això que avui estem fent el programa 302, o sigui que de cançons n'hem posat uns quants milers, però hem volgut posar-la perquè sabem que aquesta és una cançó important per a la nostra convidada d'avui, la periodista Agnès Marquès. Des de fa molts anys, l'Agnès s'ha convertit en una de les cares i les veus per explicar-nos què passa al món. Amb ella volem parlar sobretot de periodisme, un periodisme que explica el món on ens toca viure i el món on viuran els nostres fills i filles. Agnès Marquès, bona nit, benvinguda al Revolució, com estàs?
Hola, bona nit, molt bé, encantada d'estar amb vosaltres. Tamàs, quin tamàs m'has posat així per començar.
T'agrada, no?
És boníssima aquesta cançó, boníssima.
Expliquem als oients quina cançó és.
És una cançó d'un grup que es diu LCD Sound System, que pertany, diguéssim, a la família de grups de música electrònica, i res, és fantàstica, perquè té aquesta melodia, la lletra és forteta també, no? En fi, oh baby, has vingut cap a mi, a casa teva hi ha tempesta, vius en un mal son, jo t'abraço, pots dormir aquí al meu costat, et protegiré, etc. És fantàstica, és molt bonica.
La recomanem. Per cert, com estàs del canell? Perquè t'hem estat seguint, parlem de Planta Baixa a TV3, et veig bé, ara,
sí,
no?
Sí, sí, he començat a fer ja la recuperació, és qüestió ara de tenir paciència i sobretot ser prudent, perquè es veu que vaig molt bé, i diu, ets la típica pacient que va tan bé que té una recaiguda, no? Perquè el cervell ja detecta que aquí no hi ha dolor, ja, i ja vols fer servir la mà com abans, i sí, encara no estem en condicions.
Això va ser patinant amb la teva filla, no?
Això va ser patinant amb la meva filla.
No sé si tornaràs a patinar.
Home, jo voldria tornar a patinar, però dins del meu cervell s'ha activat la por. Ja. Jo sempre he fet esports, he jugat molt amb la meva filla abans de tenir-la també, he patinat molt, però ara de cop, fa 3 setmanes de la caiguda, i se m'ha activat aquesta por a trencar-me alguna altra cosa, però no m'havia trencat mai res. I tot el que té a veure amb trauma fa molt mal.
Ja.
I saps? Però ja em passarà, ja em passarà.
Ja passarà. Fins la temporada passada feia ràdio l'Agnès Marquès, abans havies presentat molts anys el Telenotícies de TV3, ara podem veure l'Agnès cada tarda al Planta Baixa. Com ha anat el canvi de registre?
Està bé. Els canvis a mi m'agraden i per tant això ja d'entrada funcionava. Fer un directe de tele és apassionant perquè passen moltes coses, les pots explicar i les pots ensenyar, que al final és una de les virtuts de la tele davant la ràdio. Davant d'això diria, però, que la ràdio no va coixa, eh? A mi el que m'agrada de la ràdio justament és que les imatges les descrivim aquí davant del micro, i això és una virtut de la ràdio. No sabria, si em fas la pregunta de si tries ràdio o tele, no tinc resposta per això.
No tens resposta.
No, me la fan tot sovint. mi de la ràdio m'agrada la seva senzillesa i de la tele m'agrada la seva complexitat.
Clar. Com és la cuina del darrere i que no veiem d'un programa de les tardes, no? Que hi ha molta gent, no? Suposo que hi ha molta gent treballant.
Molta.
Com es pensen els temes cada tarda, aquesta intensitat, aquesta adrenalina?
Doncs mira, som una redacció gran. Som ben bé 30 persones, un equip a més boníssim. La veritat és que són tots grandíssims professionals. I els temes els anem combinant entre l'actualitat més rabiosa del dia i altres temes que anem treballant com en profunditat i amb la mirada una mica més llarga, no? Vull dir que ara hem començat a preparar temes de la setmana vinent i de l'altra. I això ens permet, doncs, tractar tot allò que no és immediat, que no és d'actualitat, amb una mica més de profunditat. I jo crec que és part de la gràcia del programa, no? Que combina aquest ritme trepidant del directe, etcètera. Ara anem a aturar-nos. Anem a aturar-nos 7, 8, 10, si cal, més minuts, a explicar aquesta cosa que ens passa i que a vegades passa per alt, no? I això és un gust. Podem dedicar temps a les entrevistes, a converses una mica més pausades. O sigui, jo crec que és un format que té una mica de tot i que per això l'estic gaudint tant, perquè té molts moments diferents. Tot. Sent un programa llarg, es podia fer pesat. Per
Clar.
Mi, dic que no. Ara ja no parlo dels espectadors. I no ho és justament perquè combina molts registres diferents.
I com és l'Agnès com a líder, no? Perquè toca doncs, gestionar aquestes 30 persones, nosaltres que aquí al Revolució parlem, no? D'equips, de lideratge, de saber que un equip funcioni bé, com diries, que ets manant?
Ui, això potser els hauríem de preguntar als altres, és una pregunta de mal respondre. Jo intento remar molt a favor. Amb un programa d'aquest tipus diari de 3 hores i mitja es cometen molts errors, tots fem molts errors, hi ha a vegades errors grans, d'altres errors petits. Es tracta de posar-los en la seva justa importància, no? Perquè cada dia podríem provocar, no jo com a directora, podríem tenir un incendi. I no és just perquè hi ha moltíssima feina al darrere. Jo crec que una de les coses importants és ponderar, no?, cada situació. I quan hi ha una cosa que sí que no pot tornar a passar, doncs comentar-la, però sempre, diguéssim, havent passat el subidón, deixant que la cosa refredi, i d'altres errors, doncs, o coses que ens passen i que no s'han de tornar a repetir, però deixar que també el programa vagi rodant, que tots ens acostumem a nosaltres, l'equip és molt gran, hi ha gent que ja estava al planta baixa l'any passat, hi ha gent nova, jo sóc nova per tots ells, i la meva aspiració és aquesta, que vull dir que les coses es puguin parlar. La pregunta del cert l'hauria de respondre a les altres persones, més que jo.
Vaig llegir que deies, Agnès, que un dels reptes és captar les noves generacions d'espectadors, no? No creus que a vegades els més joves de 30 busquen altres maneres d'informar-se i entretenir-se i és inútil captar-los o no? O que creus que hi ha maneres a la televisió per captar-los?
A veure, jo crec que no els menors de 30. Jo en tinc uns quants més i tampoc consumeixo tele com la consumia fa ni 10, ni 15, ni 20 anys, ni molt menys com quan era petita, no? Però no hem de renunciar a ser seductors. Hi ha coses que els joves veuen a la tele. I si no la veuen a la tele, la veuen disseminada després a través de les plataformes o de les xarxes socials, no? Per exemple, nosaltres estem tenint molt, molt, molt d'impacte en les xarxes socials, a banda de l'audiència que quantifiquem de manera regular a la tele. Això és un bon símptoma. Això vol dir que temes que planteges i que després comparteixes a les xarxes funcionen. I, per tant, el que fas té un atractiu. El més difícil és fer-los anar de la píndola de les xarxes al consum normal de tele.
Clar.
Però és que això algun dia haurem de canviar la manera de comptar l'audiència que tenim, no? I haurem d'incorporar tots aquests nous canals també com a usuaris que també compten a l'hora de dir l'audiència que tens.
I per què creus que mirem menys tele? Perquè hi ha el mòbil, internet, les xarxes socials, és a dir, cap on creus que hem canviat la nostra audiència televisiva?
Jo crec que és que tenim moltes més plataformes, no? Tampoc tinc una anàlisi molt, molt, molt elaborat sobre això. Sense cap mena de dubte, un dels problemes segur està en el que proposem. I parlo en aquest plural, en el que proposem tots els que fem televisió. Però és que la competència ha canviat molt. És que estem parlant d'un paradigma absolutament diferent en el que tu i jo vam créixer.
Clar.
Vull dir, abans seia tota la família al voltant de la tele. Ara n'hi ha un veient la tele, l'altre està amb la tablet i l'altre està escrivint whatsapps, no? O amb el portàtil sobre els genolls. Bé, jo crec que és un món que s'ha tornat més competitiu i ja està. I que que hem de treballar, hem de ser hàbils per convertir la tele generalista en una tele que també es pugui veure a través de totes aquestes altres plataformes.
Per tant, està canviant la manera de fer televisió. Fas el programa amb la productora de Ricard Ostrell. No sé si et dona consells o treballes amb absoluta llibertat. Comenteu el programa o com està liat també amb el seu programa, no sé si el comenteu.
Té prou feina, però home, per descomptat, jo treballo amb total llibertat i amb confiança amb ell. Per tant, la veritat és que està en una experiència, un viatge que també està sent bonic, perquè pensa que no ens coneixíem pràcticament abans. Vull dir que ell va fer un acte de fe i de confiança en mi en el moment de fer-me la proposta i d'alguna manera jo també cap a ella a l'hora d'acceptar-la. I és una persona que li agrada molt la televisió, li agrada molt la comunicació és una persona molt jove. Ara no sabria, ara no voldria, Ricard, posar-te una edat que no tens, però que té talent per pensar en formats televisius. I la veritat és que puc treballar amb total llibertat i, el que et deia, amb confiança fins i tot de comentar coses.
Ara pensava, no? Les tardes de TV3 les ha presentat l'Helena García Milero, la Julia Otero, el Xavi Coral, l'Albert Tom, per posar... T'has fixat en algun d'aquests com a referents?
Em posa una mica, tots aquests noms. M'he fixat amb tots ells, des del 2004 amb la Júlia fins a l'últim dia de l'Helena García Milero, perquè han fet coses molt bones algunes s'havien deixat de fer i les hem intentat recuperar, d'altres les hem canviat i d'altres senzillament hem mantingut alguns formats perquè funcionen i sobretot perquè ens agraden. I m'he fixat en ells i en molts altres.
Molt bé. Escolta, tens en compte, Agnès, visibilitzar més les dones als mitjans de comunicació les tardes? No sé si és una premissa vostra, en el Revolució ens passa, no sé si és com a directores de programa, que a vegades mires la televisió i sobretot, per exemple, amb els informatius homes. Teniu en compte aquesta premissa molt important?
Sí, jo l'he tinguda sempre que he tingut l'oportunitat de dirigir o de decidir, no? I a la ràdio em passava igual. Vull dir, des del minut zero el que hi ha és una relació igual de presència d'homes i de dones, o quan busquem experts també intentem tenir-ho compensat, perquè la inèrcia i sobretot perquè l'oportunitat que han tingut els homes fa que a la cartera d'experts de crisi climàtica, de qualsevol tema tecnològic, etc., ràpidament et surten molts noms homes i per anar a trobar les dones que hi són has de buscar una mica més, no? Doncs amb aquesta consciència, òbviament la tenim, és que a més no pot ser, és que no pot ser d'una altra manera.
Sí,
no?
Sí, jo crec que la tenim més les directores que els directors de
pot
programes.
Pot ser, perquè encara passa que hi ha una presència ridícula de dones en alguns grans programes que es fan en l'espai mediàtic d'aquest país, i és sorprenent que encara sigui així, sincerament.
Sí, sí. Per cert, tu segueixes gent a Twitch, que és una altra forma de televisió, per exemple?
Ui, Twitch, ese mundo. Sí,
he entrat,
però entro i tafanejo i a vegades me n'adono que no sé si estic entenent el que estic veient. Saps? Ni l'estructura, ni com funciona la plataforma. Però sí que hi vaig.
Perquè t'ho dic, que demà entrevistarem a Gerard Romero, que està arrasant a Twitch, com saps.
Com el Gigantes.
I et veus, no sé, si algun dia fent periodisme com el que fa, allunyat dels mitjans tradicionals, o no. O...
Qui sap? És que, a veure, al final ens servim de les plataformes que tenim a l'abast, no? I ara doncs vinc de RAC1, ara estic fent això a TV3, però potser el dia de demà l'oportunitat la trobo en aquestes plataformes, per descomptat. Ara s'ha de dir, és un món molt difícil. És molt difícil, i el Gerard t'ho explicarà, no sé com s'ho ha fet, ell li està anant de meravella, però també és veritat que és un tio amb moltíssima empenta, amb molta galta, amb molts contactes, i tot això s'ha de tenir per poder tirar endavant un bon canal de comunicació que tingui impacte des d'una plataforma on no hi ha recursos, a priori.
Clar. Per cert, llegim una entrevista també que t'havien ofert, Agnès, feina a Madrid i que la vas descartar.
Sí, això va passar fa un any, el juny de l'any passat. No va quadrar.
I per què?
No va quadrar perquè, mira, a vegades a la vida... Mira, jo et diré, és la primera... Saps allò que sempre es diu, t'has d'escoltar el cos, el cos et dona pistes de... La primera vegada a la vida que el cos... Jo estava pensant una cosa i que el cos em deia l'altra. No va quadrar, no era el moment, Chantal. Anar a Madrid, que sempre... No sé si ho comparteixes, no? Sempre ho hem pensat, si alguna vegada t'ha passat la idea pel cap, com una continuïtat de la teva carrera professional. I jo no ho vaig veure d'aquesta manera, era tornar a començar. Per què? Perquè és un espai mediàtic que no controles, perquè a mi el que passi amb Zamora em queda lluny, no? És una realitat que desconec. Fer tele a Madrid és com aquí quan comences, és molt dur, i tu has de tenir recursos, eines i seguretat que el que vas a fer no. Ho faràs amb garanties. No? Jo sé que puc fer un programa de televisió a Catalunya perquè conec l'espai mediàtic, conec el país, conec les sinergies, conec les persones, els col·laboradors. Els... I això a Madrid era començar de zero. I no em va venir de gust. No em va venir de gust.
Vas explicar on era o no, el lloc?
Sí, era Televisió Espanyola fer la part central de l'hora punta. De Televisió Espanyola, després de l'informatiu que fa el Marc Sala,
val,
bon amic meu, a la part posterior, el magazín informatiu.
Molt bé. De moment queda aparcat Madrid, sí. Mai se sap,
mai
perquè
se
la
sap,
vida dona moltes
sap.
Voltes, però queda aparcat. Anem a temes digitals, has vingut a la Revolució, a veure, des que sí. T'espertes, quan trigues a mirar el mòbil?
Zero.
O sigui, de seguida.
Zero.
Què és el primer que mires? WhatsApp, Instagram, diaris digitals?
Entro i veig si tinc alguna alerta, i en funció de les alertes que tinc, veig quina aplicació obro. Però ho faig tot, d'alguna manera, a través del mòbil. Vull dir que llegeixo diaris, també.
Consumeixes diaris en paper?
Sí.
Veus televisió?
Els diumenges, especialment. La resta de dies, en paper, m'has preguntat.
Sí,
en paper, els diumenges.
Els diumenges, la resta de dies, en digital,
en digital PDF.
Veus la tele en directe, a la carta, o sobretot sèries?
La tele veig el directe, el que veig de tele ho veig en directe, i la resta plataformes. Sèries, pel·lícules...
L'Agnès Marquès ha sentit aquesta cançó, s'ha posat a riure. És una altra cançó que segur que està al teu Spotify, no?
Totalment.
Quina és aquesta?
És fantàstic, Love Will Tear Us Apart, l'amor sempre ens destrossa, i és una altra recomanació, efectivament, de la meva llista de Spotify, és meravellosa. Això és un tema de Ian Curtis, és un post-punk, un grup que hauria triomfat si no hagués estat perquè ell es va suïcidar a l'inici, just abans de pujar la furgoneta de l'inici de la que havia de ser la seva gira de creixement i d'explotació davant del públic.
Molt bé. Per cert, fa poc vas escriure la novel·la Ningú sap que sóc aquí. Va ser una experiència puntual o repetiràs escriure ficció? Que per cert, escrivies de matinada.
Escrivia de matinada, sí. Em llevava ben d'hora i aprofitava un parell d'hores, de 6 a 8 o de 5 a 7, per fer-ho. M'agradaria poder-m'hi tornar a posar, tinc alguna idea. Ja saps, el cap no para mai. Quan obres alguna porta, és molt difícil després tancar-la del tot. Però, francament, ara mateix no veig el temps. no puc treure el temps per fer-ho, no? Tinc totes les energies posades en el planta baixa ara mateix.
Clar que sí. Parlaves també de tu en aquell llibre, no?
No, de mi.
Una mica.
És ficció.
Tot és ficció i hi havia coses teves.
Home, sí, és l'experiència d'una noia que va al seu primer festival i jo em vaig quedar molt, molt impressionada quan cap als 30 vaig trepitjar el meu primer gran festival, que era el festival de Benicàssim. I vaig quedar molt impressionada i vaig pensar, però per favor, on has estat fins ara, Agnès? O sigui, i això és material com a punt de partida d'una novel·la. Després hi ha experiències en tots els seus personatges, algunes de les quals he viscut jo, d'altres les he tingut molt a prop i que al final no deixa de ser un relat molt, molt generacional.
Per cert, vas dir també que fa poc que si no fossis periodista, m'ha sorprès, eh? T'agradaria ser pintora?
Sí, ja m'acaba.
I deies que el cos et demana creativitat, és cert?
Sí, és que això és veritat, m'ho preguntava en un programa d'aquesta casa, si no recordo malament. A veure, pintora és el que volia ser quan era petita. Val?
Per pintura de quadres.
Sí.
Abstractes, com
faig,
hauria de ser?
Faig retrat, per exemple.
Retrat,
sí, amb carbonet i tot això. Quan era petita havia arribat a dibuixar a l'oli. Però no tinc talent per fer tot això, però sí que és les coses artístiques sense tenir talent em satisfan moltíssim, m'evadeixen, sóc capaç de concentrar-me en allò i estar-m'hi moltíssimes hores. I al final escriure ficció té una part de creativitat, pensar un programa de tele, de ràdio, tot això requereix un punt de creativitat, perquè cada dia estàs fent una cosa diferent, no? Una creativitat més de foc curt, una cosa diària, i una creativitat doncs, potser més elevada amb altres coses amb les quals tens temps d'estar-t'hi estona.
Clar. Per tant, pintaries... pintaries...
Sí, faig una mica de tot.
Sí. Bé, ho pots fer. Pots ser periodista, pots ser pintora. I l'Agnès també llegeix molt llibres. Jo que la segueixo per Instagram també, oi que llegeixes molt? T'agrada molt llegir.
Sí, m'agrada molt llegir. I a més, ara m'he retrobat una mica amb la lectura, perquè tu també, que ets mare d'una nena, que els fas porten molt poquet, hi ha uns anys en què no
tens temps.
No, és que no et deixen. O sigui, has obert un llibre i és com si se'ls encengués una bombeta dins del cap i diu, ui, la mama encés un llibre, vaig a dir-li alguna cosa. No, és molt difícil llegir. Però ara sí, s'està fent una mica més gran i em regala aquestes estones.
Clar. Escolta, vivim temps complicats. Com veus el futur, en general, del món? No pregunto de Catalunya, perquè ara també vivim un moment complicat. Com el veus, aquest futur?
A veure.
Sobretot perquè el món que es trobarà les nostres filles,
Ai. Això hi penso tant, Chantal.
Sí?
Molt. Hi penso molt i fins i tot penso, ara dir una barbaritat, penso que no tingui fills. Perquè...
Per què?
No, que faci el que li doni la gana, eh? Perquè si ara... Fixa't com ha canviat el món del 2000 al 2022. Han passat només 20 anys. És la meitat de les nostres vides. I ha canviat... Una barbaritat. Vull dir, vivim un món desconegut quan nosaltres érem petites. Jo compto que d'aquí a que l'Olivia tingui 40 anys, que n'han de passar 35, el canvi serà encara molt més rat, molt més accelerat i molt més bèstia. Per tant, com que jo crec que caminem cap a una fase absolutament desconeguda, a vegades m'assalten aquests dubtes de dir, i com serà la filla dels meus fills?
Clar.
No? Si té una criatura quan en tingui 30 o 35, queden 30 anys... No tinc ni idea, no? I portar un fill al món implica també pensar quin món el portes. I jo penso molt en això que tu em preguntaves.
Yeah.
Quina vida viuran elles? Si per nosaltres l'escenari de la nostra jubilació d'aquí 25 anys és incert, com no ho ha de ser per ella?
Sí, sí.
No? Perquè encara vivim, per exemple, l'estat del benestar, no? Encara vivim l'estat del benestar amb el qual hem crescut, però això jo no sé si s'acabarà o no. Vull dir que tinc moltes incerteses, no tinc una resposta de cap on va el món. Sembla com que a priori malament, no? Però tampoc m'agrada aquest pensament.
Hem de ser optimistes.
Sí.
Molt bé, per acabar, anem a fer el test a l'Agnès. Són preguntes curtes que hauries de contestar de forma molt ràpida.
Ho intentaré. A veure, amb aquest test jo t'aviso, sóc molt dolenta. O sigui, sí, aviam.
El test digital del Revolució. Trucada telefònica o WhatsApp?
WhatsApp.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
Desconec. Molts.
Quants correus electrònics tens per contestar?
Ai, això, el correu electrònic ja és també... sap greu, és brossa.
Molt.
Molts.
Dues apps indispensables per tu?
Les aplicacions de ràdio i la missatgeria. Sí, les aplicacions de missatgeria.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
L'heu posat, per exemple, aquesta Oh Baby, A Love Will Tear Us Apart.
Una altra.
Ara no sabria dir-te. No, em quedo en blanc.
Et quedes amb aquella, eh?
Sí.
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
Instagram.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
És que ja no ho miro, perquè se'm posen els pèls de punta.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
Que es pugui dir.
No, una vegada em vaig sentir una mica malament perquè vaig demanar un cargol especial que necessitava per una porta, perquè també faig coses de reformar mobles, etc. I em va ser molt greu quan em va arribar una capsa de cartró amb un únic cargol. Vaig pensar tot el dispendi, l'energia que hi ha hagut en fer-me arribar a mi aquest cargol. Això com a cosa estranya, sí.
Acaba la frase. El món digital...
És el món digital, és la nostra vida.
És la nostra vida i és el present i el futur. Un plaer, Agnès Marqués.
Gràcies.
Seguim a Planta Baixa a TV3. Gràcies per venir al Revolució.
A tu.
I que vagi molt bé la temporada.
Merci, igualment.
Gràcies.
Adéu.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Tots som TIC. Baby, this
love. La revolució digital és imparable. No us perdeu els pròxims minuts perquè us explicarem un exemple que demostra que aquesta revolució no és només útil, sinó també necessària. I molt contenta perquè tinc un estudi ple de gent. Andreu Francisco, director general del Local Red. Bona nit, què tal, com estàs?
Hola, molt bona nit.
Avui també saludem especialment l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz. Bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit.
Què tal? I també Lluís Just, director de Tecnologia i Innovació de l'Ajuntament d'aquesta població.
Hola, bona nit.
Què tal? A veure, Andreu, per què es vol compartir aquesta secció amb l'Ajuntament d'Esplugues? Parlem de tecnologia que estan portant també ajuntaments, ja és real, no?
Doncs sí, la voluntat és que hi passin molts ajuntaments per aquesta secció, però volíem començar amb Esplugues de Llobregat perquè porten la innovació i la digitalització en el seu ADN.
Explica'm en què consisteix aquesta iniciativa digital.
Doncs l'Ajuntament d'Esplugues ha dut a terme una prova de concepte per introduir la tecnologia RPA, de robotització de processos, en la seva organització. I han començat fent un cas d'ús amb el que és la tramitació dels processos de pobresa energètica per evitar els talls de subministraments de llum, gas i aigua en les famílies vulnerables.
Per tant, vol dir una burocràcia molt més ràpida, no? Que és el que demanem també a les nostres institucions. I explica'm abans d'entrar en detall què és concretament RPA, que és molt tècnic per a algunes persones que ens escolten.
A veure, la tecnologia RPA és una tecnologia que permet automatitzar fàcilment tasques repetitives utilitzant un software, un programari que treballa com si fos una persona utilitzant un ratolí i el teclat. No? I aleshores està especialment pensat per tasques aquestes que tinguin una alta repetició, que siguin molt farragoses, que siguin habituals, on hi puguin haver-hi errors humans de picatge. Doncs això, amb aquesta tecnologia, es pot facilitar i agilitzar moltíssim els temps de treball.
Pilar, explica'm, perquè crec que va ser una iniciativa vostra, quin balanç fas, i jo crec que també, com a alcaldessa, sé que ets enginyera, no?
De telecomunicacions i, de fet, professora titulada a l'Escola de Telecomunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Per tant, estàs defensant sempre la tecnologia, no?
També? Una miqueta, sí. Doncs sí, la veritat és que vam pensar que no només volíem un ajuntament data-driven i, per tant, doncs, molt basat en les dades per poder donar un millor servei, per poder avançar-nos també al que necessita la ciutadania per millorar l'experiència ciutadana, sinó que especialment començar per coses petites del dia a dia. Per tant, reduir el temps, en aquest cas, que l'apliquem en aquesta prova de concepte o en aquest cas pràctic, a intentar resoldre el més ràpidament possible els expedients de pobresa energètica, que són tan importants.
Clar.
Aquesta és una tasca com molt repetitiva, tac, 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 va repetint. Per tant, RPA, que jo definiria també doncs, com un robot software, o fins i tot doncs, és un programeta, tu, un programeta que fa una cosa que va repetint tota l'estona i compara, mira, dades, pica, com diu, o fins i tot diu sí, no. I l'important és, d'una banda, doncs, que ho pugui fer el programa per evitar errors, per fer-ho més ràpid. Això és una alegria per la ciutadania, perquè li dius sí o no abans, o acabes decidint si realment estan dintre del grau de vulnerabilitat que es considera per poder considerar l'ajuda en el cas de pobresa energètica. Però també, sobretot, i això voldria ressaltar, recuperes un recurs, una persona que en la seva feina repetitiva no guanya res, però en canvi la podem recuperar per atendre més a les persones, que tingui més també per explicar.
Perquè, oi que, Lluís, si parlem de xifres, l'evidència és absoluta. Un robot triga molt menys que una persona, no? Teniu les dades del que trigava una persona i ara un robot, no?
Sí, molt menys.
Quan és?
Mira, us ho diré. Nosaltres rebem al voltant de l'any 3.000 registres, sí, vale? Que els hem de revisar tots plegats. D'aquests 3.000 registres, una persona, per fer-ne 3, tarda una hora. Perdona, per fer-ne 7, tarda una hora. Però, en canvi, un robot tarda només un quart d'hora. Clar. Amb això us podeu imaginar que s'escurça molt, molt el temps.
Però que la pregunta que et faig, Pilar, és que hi ha oients que deu pensar un exemple més que la robòtica treu llocs de treball. Tu estàs dient que no serà així, no? Perquè potser la persona que feia tasques molt repetitives farà una altra feina de servei, no?
Sí, sí, estic convençudíssima. A més, estàvem en una reunió de serveis socials aquest dilluns parlant no només de pobresa energètica, de dependència i altres coses, i tenim una llista d'espera que no és massa llarga, però que jo voldria reduir-la completament a zero. Si aquelles persones que ara tenim fent un picat o una feina que realment doncs, no és de valor afegit, no ens afegeix res nou, i en canvi la podem dedicar a aquesta primera atenció, a escoltar aquella feina de pell, no? De pell que jo crec que en pandèmia ens hem adonat que és tan important, doncs no trobem llocs de treball, podrem fer una altra feina que ara de vegades se'ns retarda, que és molt més important i no la pot fer un robot, i deixem la feina repetitiva als robots, encara que siguin software.
De moment ho feu amb el tema de la pobresa energètica, però això es podria traduir amb altres tràmits, no? Poder?
Sí, estem pensant en les beques. Les beques tenim prou informació com a ajuntament per poder, sense necessitat de que entrin papers, peticions, poder decidir si una família, en el cas d'una beca menjador, pot ser susceptible a rebre o no una beca. Per tant, comencem per això, que era molt senzillet, continuarem per les beques, perquè ja tenim avançat el projecte, i jo crec que podem implantar a moltes de les coses que fem, des de donar una autorització per una terrassa, etc, etc, etc.
Andreu, la proposta molt interessant en aquest cas, la pobresa energètica és malauradament molt estesa. I altres pobles, Andreu, on s'ha posat o es posarà en marxa aquest RPA per ajudar a serveis socials? Perquè es pot aplicar a molts serveis, no?
A veure, en aquests moments hi ha una oportunitat, i sí que els municipis de més de 20.000 habitants ho estan demanant en els fons Next Generation, de diferents casos d'aplicació d'aquesta tecnologia, de l'RPA, i evidentment els serveis socials és una àrea que on totes aquestes peticions d'ajuts, les convocatòries de subvencions, doncs té les condicions com perquè pugui ser extesa d'una manera molt, molt àmplia, i que aquí es pugui guanyar temps per, com deia l'alcaldessa, poder oferir un servei de més qualitat a les persones que hi van.
Per tant, l'RPA pot fer altres tasques, no? per als ciutadans, doncs, moltes tasques.
Doncs sí,
no?
hi ha uns quants ajuntaments que estan utilitzant aquesta tecnologia. L'Ajuntament de Barcelona la va implantar per donar les llicències de terrassa durant la pandèmia. L'Ajuntament de Matadepera doncs, ho està aplicant amb la gestió i comptabilització de les factures. L'Ajuntament de Lleida doncs, està també utilitzant-lo per comprovar doncs, l'estat de cobrament o no dels expedients d'obres, o per exemple també l'Ajuntament de Gavà a l'hora de publicar dades obertes en la web. I per tant, s'està començant a utilitzar i s'haurà d'utilitzar molt més a les nostres administracions.
Per tant, Pilar, aprofito que tinc aquí Esplugues, serà un poble que aposta per la digitalització, m'imagino, no?
Sí, sí, fa molt de temps, però jo crec que ara estem començant a recollir els fruits, perquè són processos que no s'implanten de la nit al dia. I en aquest sentit estem endreçant molt bé les dades, és important tenir-les, perquè no només és utilitzar aquest software, aquests processos automatitzats. També és saber quines dades tenim, que tenim moltes, però s'han d'ordenar, s'han de visualitzar, s'han d'utilitzar de la manera adequada, sempre observant quina és la confidencialitat d'aquestes dades, però també obtenir-ne de noves, perquè a la ciutat les tenim, però si no les mesures, no és com si no les tinguessis. I estem en un procés de, com deia, no?, de tenir un ajuntament completament inspirat en el que és un model data-driven.
Data Driven. Lluís, a tu que coneixes la revolució digital cada vegada és més present als ajuntaments, no? I a les poblacions, no? En general.
Sí, la veritat és que sí, i nosaltres, de fet, diria que s'emmarquen en uns projectes que en diem uns projectes tractors. Jo crec que molts els ha dit la Pilar, però m'agradaria una mica, no?, el recalco, no? L'oficina, com ha dit ella, de gestió integral de dades, hem de ser Data Driven. La segona seria, si em permeteu, el que se'n diu la virtualització del treball, que us sembla que no, però el teletreball ens ha fet, no?, que hem de virtualitzar aquell espai de treball que us podeu imaginar imaginar que a l'administració de moment era com molt física, i si em permet, tot aquest projecte d'automatització. Vull fer recalcar, estem parlant d'un robot i estem parlant d'una activitat. Nosaltres ara el que estem buscant és feina pels robots, l'hem d'emplenar 24 hores al dia.
Clar,
o sigui, això
clar,
és una única activitat.
No dorm, perquè no dorm el robot, eh?
El robot no dorm.
I menja.
Escolta, molt bé, doncs escolta, interessant iniciativa avui que m'ha explicat, gràcies a la Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues, enhorabona per aquesta iniciativa que demostra doncs que la revolució digital ha d'estar als ajuntaments, i els ciutadans també estem contents perquè agilitzem tràmits, que és el que volem, no?, i ens interessa. I per tant, Andreu i Lluís, també gràcies per venir i explicar-nos-ho. Gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Gràcies, una abraçada. Gràcies.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Disrupció 4.0.
Cada vegada paguem menys en efectiu. En un any han augmentat un 23% els pagaments amb targeta. Actualment hi ha a l'estat espanyol gairebé 2,5 milions de datàfons, els aparells que permeten els pagaments amb targeta. Però potser d'aquí un temps no n'hi haurà cap. Voleu saber per què? Ho explicarem durant els propers minuts. Said, fundador i CEO de Fintech Money. Què tal? Bona nit, com estàs?
Ei, com estem? Bona nit.
Escolta, a veure, l'any 2014 el 80% dels consumidors preferien pagar en efectiu. Ara sembla que estiguem parlant de la prehistòria, no, Àlex?
Totalment. Del 80 hem passat a que aproximadament l'efectiu és el mètode de pagament preferit entre un 20 i un 25% de la població, només, ja.
Clar. I per pagar amb targeta hi ha un element clau, no?, el datàfon, però no us ha passat que a vegades no funciona, no? Llavors,
sí,
són els problemes més habituals que pot tenir, no?, un datàfon.
Perdona, Xantal, es queda sense piles o bateria, fins i tot sense paper, o no té cobertura, i no hi ha manera de pagar.
Clar, i per tant, s'estan creant noves solucions tecnològiques, no? Heu trobat algunes per no haver d'estar pendent d'un datàfon si funciona o no?
Correcte, sí. Nosaltres hem inventat un datàfon que no és datàfon per se, no? Senzillament hem empaquetat tot el que fa un datàfon en una aplicació mòbil, i amb aquesta solució qualsevol comerç pot disposar de tants terminals o datàfons com vulgui en aproximadament uns 3 minuts. En 3 minuts des del comerç, des de casa, poden fer-se l'alta i no s'han de desplaçar a l'entitat financera ni han de tenir cap mena de relació contractual o comercial, que a vegades són dures, amb els bancs o amb un banc.
Per tant, és una app, eh? M'expliques com funciona, Àlex? Imaginem-nos ara mateix que em compro unes sabates, vaig a pagar i què he de fer? Baixar-me aquesta aplicació?
No has de fer res. El consumidor no ha de fer res. El que ha d'haver fet és el comerç es dona d'alta amb ell, es baixa una aplicació en el seu mòbil, o tants mòbils com tinguin tots els cambrers, suposem. En el teu cas, doncs, de les sabates, doncs, probablement és un dependent. El dependent, un cop has triat les sabates, genera el tiquet o el pagament, se li genera un codi QR a la pantalla del mòbil, tu l'escaneges i pagues.
Val, l'aplicació, recorden com es diu?
MoneyPay.
MoneyPay. Llavors, és a dir, que no hi hauria datàfon físic, n'hi hauria prou amb un mòbil que tingui el comerciant, no? O cada dependent hauria d'anar amb el seu mòbil, o cada botiga només hi ha un terminal?
A veure, no només mòbil, també ho tenim, és híbrid, també pot ser fins i tot a la pantalla de la caixa, no? Per posar un exemple, no, la coneguda marca de roba Scalpers ens ha comprat la solució per a les 200 botigues que tenen desplegades a tota la península. I en aquest escenari ells tenen un iPad a dintre de la botiga, que és la que fa de datàfon, no? Cada cambrer, o no, tornant al cas de l'Oreca, no, que es diu, de comerç, de cafeteries, o cada dependent ha de tenir un mòbil per si ajuda a simplificar la gestió o el control dels pagaments, però també es pot tenir un únic mòbil per comerç. O sigui que la solució...
Escolta, aniria molt bé que ho tinguessin també als dependents, no? Perquè, clar, a vegades hi ha cues per pagar. I això vol dir que és com si hi haguessin més caixes, no?, registradores.
Clar. Exacte, hi ha embuts que es diuen, segons quins comerços, doncs aquí, en un festival de música, doncs cada dependent o cada persona pot tenir el seu propi datàfon, que a més no pesa de gens.
Estalviem cues.
Exacte, i generem més facturació al final.
I jo pago com a comprador amb targeta o ha de ser de mòbil a mòbil?
No, pots pagar amb targeta, però morfològicament això neix pensat en que cada vegada més la gent porta les targetes dintre el mòbil. Però, com a última alternativa, pots pagar amb targeta o fins i tot amb Bizum.
Val. I quins altres avantatges, no?, té aquest nou sistema d'app que es pugui ja, i ja ho estan tenint, com es deia l'Àlex, a moltes botigues. Algun altre avantatge d'aquest nou sistema?
És molt flexible, perquè al ser una app nosaltres podem anar modificant cada dia i anar afegint noves funcionalitats i nous mètodes de pagament, no? Fins i tot podem aplicar-hi pagaments amb Multibanco o Ideal, que són populars fora de la península, però que no tenen que allà hi tenen molta quota de mercat, com és Multibanco Portugal o Holanda i Països Baixos Ideal, no? I també podem oferir una solució dels bancs espanyols que es diu Plato X, que potser hi ha gent que no n'ha sentit a parlar, que és una manera de aplaçar els pagaments o finançar els pagaments amb comerç físic, que va molt bé amb productes d'alt import, com botigues de mobles, matalassos, dentistes, etc. No?
Però els comerços no entenc, hauran de pagar algun tipus de comissió als bancs?
No, la relació del comerç...
I llavors els bancs s'hi poden oposar, no? Posaran alguna pega, dic.
Els bancs, al final, el que no poden fer és tocar tots els palos, no?, que es diuen. Això en primer lloc, no? I en segon lloc, hi ha una figura que es diu regulador, que és el Banc d'Espanya, que està obligat, fins i tot per normatives de la Unió Europea, a fomentar la inclusió a fomentar que la innovació arribi ràpidament a la societat, no?, especialment en els sectors financers. Vull dir que ho tenen... En tot cas, se sumaran al nostre carro, més que no pas oposar-s'hi.
Però llavors el negoci, Àlex, han de pagar per baixar-se l'aplicació o paguen per cada vegada que fan ús?
No, el comerç no paga res per baixar-se l'aplicació, només paga un 0,05% per transacció a Monei i el cost de manteniment del compte de Monei són 3 euros al mes, que és extremadíssimament molt més barat que un datàfon tradicional del banc.
Novetats avui amb aquest pagament que ens està explicant l'Alexeit, molt innovador. O sigui, això també serviria per pagaments de turistes estrangers i ja em deies que hi ha comerços que ja ho estan fent, no?
Exacte, sí, hi ha comerços que es troben amb grups de població o de clients que són de fora i que tenen altres mètodes de pagament com a més habituals, doncs ja poden implementar aquests sistemes de pagament. Sí, hem de dir que la solució de pagament amb Bizum només es pot dur a terme amb clients que siguin clients de bancs espanyols, perquè Bizum només està disponible a gent que tingui un compte bancari en una entitat financera espanyola.
Per tant, aquesta app jo crec que la veurem. Substitueix a la caixa registradora tota la vida?
Com a mínim és un complement, i el que sí substitueix de debò és el datàfon i facilita moltíssim la feina de cobrar el comerç i en últim terme fins i tot li pot ajudar a generar més ingressos.
Clar. De moment ara esteu treballant amb aquesta aplicació a Catalunya i a Espanya o també a altres països del món?
De moment l'aplicació és híbrida i pot funcionar a qualsevol país del món. El que passa és que nosaltres tenim una llicència bancària del Banc d'Espanya que ens permet només acceptar comerços espanyols, però hem aplicat ja per una ampliació de la llicència que ens permetrà començar a operar a partir del 2023 a tota Europa.
Molt bé, no, Àlex?
Bueno, anem treballant.
Déu-n'hi-do. Un emprenedor digital, l'Àlex Saiz, que amb ell vam parlar aquest estiu al Revolució TV3 també de l'eurodigital. I per tant, totes aquestes formes de pagament que estem explicant està passant, van canviant.
Està passant i hi haurà moltes coses superinteressants que puguem venir a explicar.
Clar que sí. Doncs enhorabona per aquesta iniciativa. No sé si els fabricants de datàfons i els bancs estaran del tots contents. Els fabricants de datàfons no els hi hem preguntat, però bé, la tecnologia avança i també les formes de pagament. Gràcies, Àlex, una abraçada.
Bona nit. Adéu.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Tovalloles. les convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejant.
I anem ara cap al mar per parlar d'un saló important que viurà a Barcelona. Saludem a Josep Antoni Llobart, director del Saló Nàutic de Barcelona. Bona nit, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Bona nit. Molt bé, gràcies.
A veure, apunteu data, oients. 12 al 16 d'octubre, Saló Nàutic de Barcelona. Ja és l'edició número 60, això vol dir que és una xifra espectacular, i ja plena de normalitat, no? Un cop superada la pandèmia, no? Josep Antoni?
Doncs sí, afortunadament sí, és a dir, hem tornat ja a les èpoques, doncs, pre-Covid, per dir-ho d'alguna forma, i doncs sí, tenim una exposició, doncs, que serà de les més grans dels últims anys, és a dir, tenim, no?, una aposta ferma per part del sector en tornar a convertir el Saló Nàutic a la gran festa de tots els amants, no?, de tota la comunitat del mar.
Uh-huh. És un sector important des del punt de vista econòmic? Viu un bon moment? Quines dades viu aquest sector turístic nàutic?
Doncs podríem dir que sí, que és un sector força rellevant i cada cop més, donat que la pandèmia en certa manera va fer, no?, doncs va contribuir a impulsar aquesta afició, no?, aquest estil, no?, de vida més segur, més per compartir amb amics, amb famílies, amb amics, no?, amb grups bombolla, per dir-ho d'alguna forma, no?, i això va fer, doncs, que esclatés una gran afició i la gent, doncs, estirés al mar en aquest sentit, no? Estem parlant, de veure, són al voltant d'unes 3.700 empreses que avui dia conformen el sector nàutic a Espanya i, bueno, doncs, generen una xifra d'un volum de negoci important, al voltant dels 2.300 milions d'euros.
2.300
milions? Uh-huh. Sí, amb més d'un milió i mig de turistes vinculats a tota l'activitat nàutica, a tota l'activitat de mar. Vull dir que estem parlant de que són xifres, doncs, representatives importants i que cada cop estan a l'alça. Inclús ara per ara, doncs, ja estem a nivells de fa 15 anys o 20 anys, quan evidentment, doncs, la nàutica a Espanya era, doncs, també una activitat molt, molt representativa, i estem ara arribant a xifres de més de 100.000 certificats, no?, per ser patró d'embarcació. Vull dir que això són molt bones notícies.
Clar. Quan parlem de mobilitat, referint sobretot als cotxes, però els vaixells, no?, oients, també són mobilitat, no?, i per tant també són importants conceptes com la sostenibilitat, no? Hi ha cada vegada vaixells menys contaminants, hi ha vaixells elèctrics o algun altre tipus de combustible no contaminant en aquest sector, que també és molt important de cara al canvi climàtic?
Sí, doncs, com està passant en l'automoció, doncs evidentment el sector també s'està reinventant, no?, s'està adaptant a les noves formes de navegació, doncs, que va a partir d'energies netes, no?, com pot ser, doncs, la propulsió per motors elèctrics, per hidrogen, per exemple, també, és a dir, o motors híbrids, no?, que combinen tant la propulsió elèctrica com la d'hidrogen, no? Alguns d'aquests vaixells ja es podran veure, és a dir, ja fa unes edicions que s'acostumen, ja es comencen a veure vaixells, tot i que, evidentment, el sector encara en aquest sentit està fent ara l'aposta, és a dir, ara és quan cada cop més estan veient aquest tipus de propulsions i aquest tipus d'embarcacions.
Uh-huh. I també s'està innovant. Aquest any sé que hi ha l'Innovation Dock, o el moll, o el port de la innovació. Què hi trobarem relacionat amb la innovació que ens interessa molt, el Revolució?
Doncs trobarem 15 startups internacionals de procedents de 7 països, on d'alguna forma hem mirat de fer una selecció d'aquests projectes que ens ha semblat, doncs, més innovadors o que contribueixen, doncs, a millorar, doncs, des del punt de vista de la connectivitat, la sostenibilitat, no? I estem parlant de dispositius, de tecnologies, de softwares, no?, que en certa manera o fan la navegació més sostenible en aquest sentit, no?, o més eficient, no?, en claus de connectivitat sobretot també, no? És a dir, que veurem tot allò que en aquest cas representa una revolució i que en certa manera es posarà en pràctica el Saló Nàutic a través de la participació directa d'aquestes empreses que implementaran aquestes tecnologies que comentem, no?, aquests avanços, de la mà de dues embarcacions prototip, no?, doncs, que farem diferents demostracions i la gent una mica, doncs, podrà veure realment el que aporten, no?, de nou tots aquests avanços.
Uh-huh. Per tant, aquestes startups, digue'm alguna cosa que fan una d'aquestes 15 startups relacionades amb aquest món del nàutic.
Doncs tenim des de aplicacions, no?, que permeten conèixer, no?, doncs, l'estat d'ocupació d'un moll, per exemple, no?, prèviament anar-hi, no?, fins al fet de si hi ha o no concentracions de meduses, no?, en l'alta mar, fins a boies, no?, que regeneren el fons marí, o sí, sistemes, doncs, que permeten la connectivitat 5G, doncs, en alta mar, no? És a dir, que serien són innovacions que en certa manera mirem, no?, de combinar tant el que seria la facilitat, no?, la qualitat de vida de l'embarcació i coses que fem, doncs, quan estem a casa, que les puguem seguir fent al tamar, no?, com pot ser, doncs, el tema de la connectivitat, o altres aspectes més relacionats amb la connectivitat, amb la sostenibilitat, doncs, que fan, doncs, que la pròpia embarcació, no?, té aquells sistemes que permeten, doncs, convertir-la en una embarcació o en un estil de navegació totalment sostenible i respectuós amb el medi ambient. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me,
my lover stands on golden sand. Avui viatgem al mar, viatgem al Saló Nàutic i al programa parlem molt de revolució digital, com saps, i el sector nàutic, cada vegada la tecnologia està transformant, no?, la navegació. Què veurem també amb digitalització i tecnologia en els vaixells, no? Suposo que també en el tema de radars, localització, no?, a l'hora de navegar, suposo que aquí cada vegada també hi ha més tecnologia, no?, Josep Antoni?
Doncs sí, totalment. És a dir, cada cop més el vaixell, no?, doncs incorpora dispositius, doncs, que fan que en aquest sentit el vaixell estigui millor connectat, és a dir, que permeti aquest tipus de connectivitat, no?, i que en certa manera, doncs, bueno, estem parlant des de sistemes, no?, que permeten, doncs, tenir el mòbil operatiu i el mòbil connectat per descobrir rutes o proposar àrees, doncs, per dur a terme el fondeig, no?, del vaixell amb un port, per exemple, des de, doncs, drons que operen com a drons de salvament i que són al final drons que són com embarcacions en certa manera, no?, doncs, que no van pilotades i que en certa manera, doncs, permeten, doncs, fer rescats d'una manera molt més segura sense posar a risc la vida de persones, no?, en certa manera, no? Després hi ha, doncs, sistemes wifi al vaixell, petites plaques solars, no?, que proporcionen energia i que en certa manera, doncs, proporcionen la pròpia energia de proporció al vaixell, no? És a dir, que estem parlant de sistemes que permeten fer, doncs, això, la navegació molt més fàcil, més segura i més respectuosa amb el medi ambient.
Clar, això de les plaques solars interessants, no?, també per al tema de l'energia, ara un tema que tothom en parla i que és molt necessari. Clar, es té la idea que la nàutica a vegades és un esport o una activitat elitista, no?, o molt cara, no? T'ho pregunto directament, ho és, o estan baixant els preus darrerament?
És una, el mar com a estil de vida aplega, diguéssim, un univers molt ampli de persones, és a dir, qualsevol persona, no?, que li agrada disfrutar del mar ho pot fer des de moltes formes, no només navegant, sinó també practicant esports, no?, esports de mar. També es pot navegar, doncs, hi ha la navegació més de costa, l'altre tipus de navegació, que és, doncs, amb embarcacions més grans, que és la navegació d'alta mar. És a dir, que al final el mar ens ofereix un ventall molt ampli i el Saló Nàutic, en aquest sentit, sempre ha apostat per ser un reflex, no?, oferir una visió 360 graus sobre el mar com a estil de vida i, per tant, que qualsevol persona que li agrada el mar i que li agradi disfrutar-ho pugui tenir una solució, no?, doncs, a les seves necessitats, no?, i a la seva butxaca, evidentment, no? Llavors ens trobem des d'embarcacions petites, no?, fins les, i més assequibles, fins les embarcacions, doncs, molt més grans, no?, que ja parlem, doncs, de iots o de velers o de grans catamarans, no?, però que al final oferim tot aquest ventall, no?, perquè entenem que és una afició que és molt general, no?, i replega molta tipologia de públics.
Clar. Doncs recordem la cita del 12 al 16 d'octubre al Saló Nàutic de Barcelona, una ciutat que no oblidem que d'aquí 2 anys serà la capital mundial de la nàutica durant uns dies, no, Josep Antoni?
Doncs sí, serà la capital mundial, inclús amb el puls de la Copa Amèrica, no? Doncs l'any 2024, doncs esperem, doncs, que part d'aquest llegat, no?, que ens deixi la Copa Amèrica, doncs, contribueixi, doncs, a millorar i a fer, doncs, del Saló Nàutic una plataforma, no?, per a tota la comunitat nàutica, doncs, molt, molt més potent de lo que és ara i que esperem poder seguir creixent, no?, doncs, els propers anys.
Molt bé. Doncs, escolta, volíem parlar també d'aquesta innovació, d'aquesta tecnologia que també, encara que no en siguem conscients, també hi ha el Saló Nàutic en el sector de la navegació, en la dels vaixells, i que, per tant, també s'està transformant en radars, en temes de localització, de navegació, també de plaques solars, no?, com ens explicava el Josep Antoni. Molt bé, doncs escolta, que vagi molt bé, molta sort en aquesta edició i ens veiem. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada, gràcies a vosaltres. No more sailing.
Doncs acabem el Revolució i ho fem amb una frase del conferenciant motivacional Jim Cohn, que diu així, una frase tan simple com evident, i és aquesta: si no t'agraden com són les coses, canvia-les. Important a la vida, si no t'agrada com són les coses, canvia-les. Ens retrobem demà diumenge, recordeu, a les 10 del vespre, a l'antena de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies.
L'equip del Revolució 4.0: Xantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé.